Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
7 minuts que passen de les 4.
He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him, you might say he was born again.
Ara aquí al Fabricació Pròpia us explicarem una història. El 2018, i amb 85 anys a les seves espatlles, va pujar a la Neto, el pic més alt dels Pirineus i el segon més alt de la península, de 3.500 metres. I ara, fa tot just dues setmanes, i amb 90 anys a la butxaca, tot i que jo li he preguntat l'edat i ara m'ha dit que és que no em deia l'edat, ara li tornaré a preguntar a veure si m'ho confirma, ha coronat el Mont, un cim de 4.000 metres als Alps suïssos. Ell és en Jordi Pons, és un dels mestres de l'alpinisme del nostre país i també un dels pioners. Ha escalat parets mítiques del món de l'alpinisme i va formar part de la primera expedició catalana a l'Everest el 1982 i també de la primera que va coronar la Gapurna. Això va ser el 74, junt amb Josep Manuel Anglada i Emili Civis. Està clar que és un home que li agrada pujar, però avui l'hem fet baixar des dels barris muntanyosos de Barcelona, on viu, fins aquí a Sants, on ens trobem ara mateix, als estudis de Ràdio Estel. Jordi Pons, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé.
Què? Quants anys tens?
Ja ho has dit.
Confirmem.
Continuem. Bé, és una edat que s'hi arriba, i si arribes doncs amb el cap ben amoplat, doncs pots estar content. Lo fotut és de que no hi arribis amb aquestes condicions, que aleshores sí que és una miqueta trist. Però jo, que encara vaig amb moto i vaig d'excursió i escalo i esquio, penso que la naturalesa, doncs, m'ha deixat unes condicions òptimes per aguantar-ho fins que baixi la guàrdia.
Com et trobes?
De conya.
No et fa mal res?
Ai. Tota la carrosseria.
Tota.
Tinc un genoll postís. Aquest hivern, per Setmana Santa, arcalís per fer esquí de muntanya amb una placa de gel punyetera, vaig trencar la dos vèrtebres, la 2 i la 9, la lumbar 9, que encara es queixa ara. I què més puc tenir? No ho sé, podria anar calculant coses i sempre en sortirien. Però guerra. Guerra.
Guerra, eh?
Guerra.
Guerra de dir endavant.
Jo tota la vida, aviam, jo he tingut accidents. Gràcies a Déu, la salut sempre ha estat més o menys bé, no em puc queixar.
Sí.
Però d'accidents, vaig tenir un accident, vaig estar 17 dies a Peracamps, 5 costelles trencades, el pulmó foradat, la clavícula trencada. He tingut congelacions. Darrerament, quines coses més he tingut? Això és tan recent, això de les vèrtebres. El genoll, que fa 2 anys vaig decidir que jo volia seguir fent esquí de muntanya o esquiant o escalant, i l'única solució passava per reparar el genoll. I la pròtesi que em van posar, que em va costar més que el cotxe, va de conya. El que passa que la musculatura que va en la pròtesi, de tant en quant, doncs es queixa. Però la pròtesi, sortosament, com que és tan cara, va la mar de bé, va la mar de bé.
A vegades no encaixa bé, també, eh?
Bueno, doncs jo he tingut sort inclús amb això. Un dia, els de Temps de Neu,
sí,
el que m'entrevistava, estàvem aquí al Pirineu fent esquí, i va dir públicament, que jo em duia un genoll postís, i diu que ell va preguntar un dia a la seva metgessa, diu, escolta, quanta gent esquia amb pròtesis del maluc i d'això, sí. Diu, del maluc molts, diu, però del genoll, 4 gats. I jo dic, bueno, doncs jo sóc un d'aquests 4 gats.
Jo sóc un d'aquests 4. Has tingut sort en la vida, Jordi?
Molta. Sobretot perquè he tingut sort amb la meva companya. Ens vam conèixer en un centre excursionista i tota la vida entès, sempre hem tingut les dues parcel·les, entès que el meu era la muntanya i els amics amb els quals anava a la muntanya. I ens hem entès la mar de bé perquè mai m'ha posat pals a la roda. Al contrari, ella, que també ha fet els seus pinitos, perquè ha fet vacances igual que jo, i de vegades les ha fet sola, mentre jo estava a un extrem de la terra, ella estava en un altre, ha vingut amb mi al Kilimanjaro, ha pujat un dels volcans de Mèxic, el més alt, tot i que no és muntanyenca, però vull dir que no ha estat mai parada. Però per damunt de tot això, és que entès perfectament que el meu món era el món de l'aventura, de l'alpinisme, de l'exploració i de l'amistat amb els companys que jo anava a la muntanya. Ho he entès tant, que encara avui en dia, amb la mateixa edat que jo, doncs segueix pensant que el dia que jo m'estic un dia més del compte a casa, em diu, Jordi,
no trobes bé.
Vés-te'n. Vés-te'n perquè ella queda més tranquil·la. I jo ho entenc.
És curiós això que dius dels amics de la muntanya. Se'n continuen fent, amics de la muntanya, ara que deies de...
Mira, jo poso, per exemple, de vegades no vol dir que no em repeteixi, jo he fet dues expedicions de lo que en diuen expedicions comercials.
Comercials. N'has fet dues?
Dues. Vol dir que ingresses uns diners, tal dia et trobes a l'aeroport, en el meeting point, amb una quinzena de persones, que tothom es saluda, et diu el seu nom, que al cap de dos minuts no te'n recordes de cap, fas l'aventura, i quan tornes a l'aeroport, suposant que tot hagi anat bé, perquè tant en quant algú es queda pel camí, doncs tornes a saludar-los i mai més tornes a saber d'ells. Tu has citat dos noms, n'hi han més, evidentment, però has dit l'Emili Civis i l'Anglada. Ahir, precisament... No, avui que som dimarts,
avui
no?
Avui és dimarts, 17.
Aquest migdia, que jo no he pogut anar-hi, ens trobem per dinar cada setmana.
Cada dimarts.
Si calcules que l'any 74 vam anar a l'Annapurna, però abans ja havíem fet a l'any 61 i a l'any 63 i a l'any 64 ja havíem escalat junts, comença a calcular quants anys fa que som amics i que encara ens trobem. Això, a les expedicions comercials, no passa mai a la vida. Encara és més, jo sóc
Com vols dir-ho?
Contra les expedicions comercials, perquè es produeix un individualisme tan gran que ningú mira pel company, cosa que les expedicions que sorgeixen d'amics, d'una entitat excursionista, que programen una sortida en funció la seva, el seu nivell muntanyenc, i que fan l'aventura i tornen, pot tenir èxit o no, però el que sí és segur és que segueixen sent amics. Això, a les expedicions comercials,
no es dona mai.
I ara, darrerament, estem veient els grans desastres. Jo l'altre dia ho comentava.
Mira, bueno, durant la pandèmia i tot el que ha passat, Jordi, què n'opines?
Això, jo diria que en part té culpa una miqueta el govern del Nepal. Jo ahir, l'altre dia, en una entrevista que feia, deia que el Nepal era la segona meva pàtria, perquè m'agrada les muntanyes, però per damunt de les muntanyes m'agrada la gent. El factor humà, per mi, ha tingut sempre preponderància per damunt de lo que és el fet geològic, que són les muntanyes. I el Nepal m'encanta. Però s'estan passant de ratlla i el govern ho està autoritzant. Els xerpes, que és una ètnia encantadora, maca, que es guanyaven la vida ajudant en els occidentals, els orientals, a pujar muntanyes, ara ho estan convertint en un modus vivendis increïble. I aleshores tot això està deteriorant la imatge del himalaisme o de l'alpinisme, digue-li com vulguis, perquè comença a obrir les portes a gent que no té punyetera idea de lo que és la muntanya. Fa quatre dies encara veia algunes imatges que en el campament base, abans de començar a pujar, els hi explicaven quin gran por va a la dreta del peu i quin va a l'esquerra. Quan això pot passar, pots imaginar que pot passar qualsevol cosa.
De tot.
I quan la muntanya s'enfada, perquè no sempre dona oportunitats, quan s'enfada, els que primer llepen són aquells que els hi han ensenyat a posar els grampons. Això els que hem tingut la sort de començar a anar d'excursió per les Guilleries o Sant Llorenç d'Amunt o el Montseny, això que la muntanya ens ha anat ensenyant que sempre és superior a la vida de l'home, hem anat aprenent, de vegades a costa de petits fracassos, però que l'estar prop de casa no tenien més importància. Quan el temps es gira dolent i això enganxa a 200 o 300 persones enganxats tots a la mateixa corda, al K2 o a l'Everest o al Manaslu, perquè hi ha altres 8.000, que això no passa perquè són massa difícils, però passa amb aquestes muntanyes, i quan hi ha un desastre, evidentment, això repercuteix a tot l'ambient alpinístic internacional. I hem d'evitar que això prosperi. Hem d'evitar que la gent vulgui col·leccionar muntanyes pel fet de dir que ha pujat a l'Everest. Això no és alpinisme. Això és temptar a la sort.
Què és l'alpinisme?
Alpinisme és estimar l'aventura, estimar la companyonia dels companys que t'ajuden a pujar la muntanya, respectar la gent del país, saber que acceptes el risc, però que saps fugir del perill. Tot això conjuga un esport que és, malgrat tot, minoritari, perquè fins i tot a Suïssa o a Àustria o a Alemanya, tot i que són federacions molt importants, que poden haver-hi 700 i 800 mil persones associades a la federació, tot lo important que són els Alps, encara predomina el futbol. Per tant, jo diria que és un esport minoritari. Però fins ara teníem la sort d'aquest minoritari...
De que era minoritari.
Que anàvem tots a la segura perquè veníem d'un món més reduït i sabíem el que fèiem. Pensa que qui et parla, abans de pujar muntanyes de 8.000 metres...
Mare meva!
Ha pujat una de 6.000.
Sí. Què significa, clar, per la gent que no coneguem, que pujar una muntanya de 6.000, això què implica? O sigui, és molt dur. T'ho dic jo des de... que no vaig ni a peu aquí al costat, entén-me, Jordi. Què significa?
Però és que darrere de l'esforç que suposa...
Clar.
Hi ha tot un entorn, que és la descoberta, l'aire lliure, aquesta possibilitat de ser tu el que decideixes. Ets un autònom a tal grau que tu decideixes amb quins companys vas, tu decideixes on vols anar, et marques un objectiu i amb tot això estàs gaudint de la teva pròpia vida i disposant d'ella, sabent que tens uns límits per aconseguir-ho, i aquest esforç, quan arribes a dalt, que no tens ningú que et posi una corona de llaurer, màxim que pots fer és una abraçada al company o als companys, una encaixada de mans i la íntima satisfacció de saber que has aconseguit alguna cosa, com deia aquell famós alpinista francès, que eren... Som els conqueridors de lo inútil. Una frase que s'ha fet famosa perquè realment aconseguim lo inútil. Però és tan bonic aconseguir-ho. Perquè és que en aquesta vida no tot el que té preu és important. Hi ha altres coses que no tenen preu i són tant o més importants. I l'alpinisme, l'art de gaudir del no-re, té molta, molta importància.
Què n'has après de l'alpinisme?
A respectar molt la gent que viu de la muntanya i a la muntanya i respectar molt els companys que m'han ajudat a que jo fos feliç fent la muntanya. Perquè la muntanya és un fenomen geològic i estan allà tota la vida. Tota la vida. La part humana, la que t'envolta, la que gaudeixes recordant, la que gaudeixes fent... Jo ara fa una setmana que hem fet el Monj, que en català seria el Monjo.
El Monjo, 4.000 metres.
Hi ha a l'Eiger, que és l'ogre de l'Oberland, que això és una paret que hi ha 68 morts hi ha a la paret de l'Eiger i que jo la vaig escalar amb l'Anglada l'any 64, hi ha l'Ogro, que és l'Eiger, el Monjo, el Monj, i la Jungfrau, que és una trilogia fantàstica de Suïssa. I amb els companys, que hi hem anat 8 companys, perquè hem fet un documental que amb una mica de bona sort sortirà al gener o al febrer.
Sí, surt ja.
Bueno, ara estem fent el muntatge. És molt complicat fer un muntatge, és molt difícil, perquè tingui un començament i un final. El motiu de fer una... Jo l'altre dia ho deia en una entrevista, que hauria pogut celebrar els 90 anys anant a un restaurant del Passeig de Gràcia, per dir un carrer, i celebrar-ho amb la família i els
però
amics.
Però vas decidir no, que no.
Decidir que havia de pujar una muntanya de 4.000 metres.
I vas treure el pastís a dalt o no? Vas bufar espelmes a dalt?
No, perquè estàvem en un lloc tan estret, que allò dic, deixa'm posant aquí, posa't tu aquí, fes la fotografia i, escolta'm, després ja ho vam celebrar baix amb un entrepà.
Va.
Perquè a tant no arribàvem, que anàvem amb...
I les ganes que deuríeu tenir de menjar-vos aquest entrepà, Jordi, no?
Doncs sí. Bueno, tenint en compte que a Suïssa tot és molt car, vam menjar un trosset d'entrepà.
Hi ha hagut un moment que ara t'ho deies... Bueno, estem parlant amb el Jordi Pons, alpinista, que fa 15 dies, ara ens ho deia ell, va pujar al Monj un 4.000 per celebrar els seus 90 anys. És important tenir-li respecte a la muntanya?
Oh, i tant. I tant. Si perds el respecte de la muntanya, et perds el respecte a tu mateix. Hem de cuidar tant la naturalesa, ens ha donat tant, que només hi podem pujar-hi amb devoció, amb respecte, i si tu vols, fins i tot amb silenci. Perquè és un palau que l'hem de respectar de totes. Ara que estem parlant del canvi climàtic, de tantes coses, que si els camps de gespa no poden ser artificials, que hem de cuidar això, que cada dia ens falten més ocells, que cada dia hi ha més allò... Escolta'm, resulta que escoltar-vos per ràdio o obrir la televisió t'amarga la vida, perquè tot són notícies negres. I la muntanya, en canvi, et dona felicitat. No cal ni que parlis tan sols. Jo recordo que en una expedició que vaig fer a la muntanya sagrada dels Xerpes, a l'Ama de Blam, anava filmant, jo sempre havia filmat amb una càmera de 16 mil·límetres i tinc moltes pel·lícules, i de tant en quan jo doncs estava per filmar que si les flors, que si la gent que em passava del país, que si la pròpia muntanya...
Que no estaves per pujar.
I tenia gent que em anava parlant a darrere, deia, cony, no sabràs callar una miqueta i escoltar el silenci. Perquè, escolta'm, si les paraules no han de ser més boniques que el silenci, no les utilitzis. Deixa el silenci, que és més important. I la muntanya et permet el silenci.
Ai, Jordi, tu ens estàs donant unes lliçons avui.
Ara no que parlaves... No ho pretenc, perquè és que és el que sento quan vaig a la muntanya.
Ara que parlaves del Xerpa, la imatge d'un Xerpa mort a l'Everest i escaladors passant per sobre, que hauria passat anys enrere. Jordi, saps de quina imatge et parlo o no?
Jo vinc d'un món, aquest que parlo de l'alpinisme, tinc un company, el Lluís Giner, que vaig escalar amb ell la paret nord del Dru, que li falten els dits dels peus, que els va perdre per no deixar un dels seus companys baixant de l'Everest. Això, a les expedicions comercials, no es donen, perquè fins i tot els cossos de persones mortes serveixen com a referència a les 200 persones que estan tirant cap amunt, que han pagat 60.000 dòlars per poder pujar a l'Everest, prescindeixen de qual persona que està demanant ajut o d'aquella que està morint. Que, si està morta, a molts els hi serveix com a referència per dir, no, jo aquell que du les botes de color gris i els pantalons blaus, aquell ja l'he deixat enrere,
ja
estic més amunt. Això passa a les expedicions comercials.
Però...
I deixar amb un xerpa o deixar amb un portador que t'està ajudant en pujant les càrregues, que es troba malament i que el deixen abandonat, això és increïble. Hi ha hagut un company basc, el Chicón, que s'ha fet càrrec de les despeses perquè el xerpa, amb les dits congelats, hagi vingut a ser operat a Madrid. Hem de ser prou honestos per reconèixer que encara hi ha gent sana i noble, com l'Àlex Chicón, que ha fet tot el possible perquè aquest noi pugui curar-se i pugui seguir treballant. Mm. I això són coses que ens ensenya la vida i que ens ensenya tots aquells que hem anat a muntanya. Jo també n'he baixat de companys, sortosament no morts, però tots hem fet alguna cosa pel company perquè ets tu el que pots patir de mal o mateix. Però amb una expedició que la gent només es veu a l'aeroport i que no té cap sentiment d'amistat ni res que el vinculi amb el del costat...
Jordi, és individualisme?
Totalment. Un individualisme increïble. Jo he fet dues expedicions i podria parlar-te amb coneixement de causa.
Però tu no creus que això també ens passa com a societat avui?
Oh, i tant. I tant. I tant. Quan tu i jo, per exemple, vaig dia sí, dia no, a Collserola a caminar,
sí.
I quan trobo algú que em diu bon dia, em deixa tan feliç perquè és que ens estem materialitzant de tal manera que segurament en el Montseny sí que ens diem bon dia, però clar, a Collserola ja no, perquè cadascú va a la seva. I com que cada vegada hi ha més gent que corre i té més pressa,
sí.
Doncs ja no es perd el temps en saludar-nos ni res. Jo de tant en quant m'haig de parar perquè algú vol fer una selfie, vol parlar i tal. Jo, tot això em dona una certa felicitat perquè penso que encara hi ha dins de la societat de consum uns valors. I aquests valors, quan es produeixen, que són molt pocs, però et donen un plus de satisfacció. No per vanitat, sinó per dir, escolta'm, que bonic que hi hagi algú que digui, et faria res fer-me una selfie amb tu, i això t'ajuda a viure. Com ho dius molt bé, cada vegada hi ha més individualisme, i ho estem veient a les grans ciutats. Però això ja ho hem assumit de fa molts anys, que tots anem a la nostra. Jo inclús et diria que jo quan condueixo, com qualsevol mortal, i m'equivoco, aixeco la mà i faig un gest a dir disculpa. En lloc d'encabritar-me i engegar-lo... No, penso que aquesta sensibilitat l'hauríem de mantenir sempre, inclús fins i tot quan ens equivoquem. Però, malauradament, no sempre passa.
Què hem de fer per capgirar aquesta situació? Va, Jordi, explica'ns-ho.
Si jo ho sabés, fotria ric. Perquè faria un llibre.
És complicat.
No. Suposo que sí, perquè va, hi ha tants factors. Escolta, t'ho torno a repetir. Jo quan sento crios de nanos de 11 i 12 anys que nosaltres encara hi jugàvem i anàvem al col·legi i anàvem d'excursió amb l'escola i tal, i ha canviat tot tant que la humanitat s'està deshumanitzant. I ja comença de ben jovenets. No tenen culpa ni els mestres, ni tenen culpa
qui,
els pares.
Qui té culpa? Qui creus que et té la culpa?
Ostres, això és la pregunta del millor. Això és la pregunta del millor. Qui té la culpa? Qui té la culpa? Ojalà jo tingués una resposta i dir, Jordi, estupendo, m'has donat una solució. Però és que no tinc resposta perquè em dono compte de que... Torno a repetir el que fa uns minuts. Arriba un moment que escoltar les notícies, veure els animals... Quan un lleó o una lleona, una tigresa, mata o devora un altre animal, és perquè ha de menjar, té ganes, llei de vida.
Sí.
Però quan està tip, descansa i dorm. Nosaltres, aquesta set de venjança, de matar per matar, d'aniquilar per aniquilar, les guerres d'Ucrània, les que estem veient d'Argel i tot, és que és increïble. Jo no sé com el ser humà pot arribar a ser tan dolent que sigui capaç de matar a un altre ser que té a davant. És que em costa d'entendre-ho. Em costa d'entendre-ho perquè el meu món no és aquest. El meu món és el món de passar-ho bé, de gaudir, de ser feliç, de fer feliç els demés i d'intentar, quan jo era millor de muntanya, que sempre dèiem que ajudar els demés o allò del tant com puc,
sí.
Perquè vaig aprendre, quan tenia 14 i 15 anys, que... hi havia uns llibres a l'escola que en deien d'urbanitat, i vaig començar a aprendre que la gent més gran se l'havia de respectar, se l'havia d'ajudar, que havies d'ajudar sempre el desvalgut. Tot això, d'entrada, de llibres d'urbanitat ja no n'hi ha, no existeixen.
No.
Ja. Però a mi em va quedar això, i penso que no sóc l'únic, ni de bon tros, però que estem en franca minoria, això també és veritat.
També. Escolta, Jordi, perquè no t'ho he preguntat, però tu t'has dedicat tota la vida a l'alpinisme, vull dir, professionalment, què has fet?
Jo em vaig dedicar, venia de la família que es dedicava al món de la decoració, de la tapisseria i tal, però amb un de tants viatges amb el meu company Josep Manel Anglada vam veure un, deixa'm dir la paraula, artilugi, que no és en català, un estri de plàstic que tancava les motxilles. I en lloc de fer un nus com fèiem tots, resulta que allò que vam veure que era fet a mà, li dic al meu company, dic, tu has vist aquest senyor que fa córrer aquesta peça de plàstic en lloc de fer el nus com fotem nosaltres? I a l'agafar l'avió ja li havien posat un nom per fer-ho a Barcelona. Es deia Tanca. I ara nosaltres ho vam escampar per tot el món. Vam tenir molt d'èxit, tots els fabricants de materials de roba i després també d'esportwear, de vestir i tal, van començar a aplicar una peça que es diu Tanca, que vol dir cierre en castellà, però era una tanca amb K, no amb C, amb K, i en van vendre per tot el món fins que el sud-est asiàtic ho van copiar i ho van deixar córrer.
Mare meva.
Però això ens va permetre canviar la professió que teníem per una altra i ens vam dedicar a ser assessors tècnics d'empreses de material de muntanya, de la Casa Serval, de la Casa Montplai, de la Casa Alpina, i tot això feia bullir l'olla perquè estava vinculat totalment amb la muntanya. Però jo has dit una cosa abans, que era professionalment. Jo he fet alpinisme, però no sóc professional.
Això és una altra pregunta, Jordi?
Jo he portat a escalar amb en Reinhold Messner, hem portat a escalar amb el Tony Hibbler, hem portat a escalar amb el Lionel Terré, gent estrangera que ha vingut a Montserrat, i amb altres companys he pujat al Cervino, sense cobrar un company... El Joan de Sabadell em va dir, Jordi, que he fet els 70 anys, voldria anar, dic, et portaré el Cervino sense cobrar, perquè si haig de cobrar no t'hi portaré. Vol dir que jo sempre he fet alpinisme perquè m'ha agradat.
Perquè t'ha agradat. Vas ben calçat avui o no?
Són com les teves.
Jo vaig ben calçada?
No. Per anar per Barcelona de conya.
I per anar a la muntanya, no.
Bueno, pensa que, tal com vas tu, hi ha molta gent que va a la Neto, perquè com que ara ja no hi ha gel, el canvi climàtic, a la Neto ja no hi ha gel. Jo l'he fet diverses vegades, quasi bé sempre a l'hivern. Una vegada el vaig fer l'estiu pujant a la Marta Ferrussola, ja hi havia poc gel.
Vas pujar amb la Marta?
Sí, fa uns anys, sí. I el Mulleres i la Neto.
I com va anar aquesta expedició?
De conya, molt bé. Fins i tot el seu guardaespatlles...
També la va fer.
No, el van deixar a la tenda. Però molt bé, va escalar molt bé.
Bueno, perquè ella li agradava la muntanya. No,
però
la Marta,
és que ella venia del món de la muntanya. El seu pare, que era un cavaller que ens havia ajudat molt al Club Muntanyenc Barcelonès, jo el vaig conèixer, i la Marta també era del mateix club. I aleshores, hi havia una bona relació, i escolta'm...
I què dèieu, que anàveu ben preparats o no?
Sí, amb botes de muntanya, però és que ara van a la Neto gent amb sabatilles de bàsquet.
Clar.
I escolta'm, a la muntanya...
Com s'hi ha d'anar, a la muntanya?
Home, mínimament has de preguntar a algú que hi entén més que tu, fins i tot alguns dependents d'empreses de venda de material prou bones que n'hi ha, de dir, escolta'm, jo voldria un calçat per anar a la Neto. O voldria un calçat per anar a escalar a Montserrat.
Val.
O voldria un equipament per anar a fer esquí de muntanya, per començar per una pista, però amb esquís de muntanya. I això, com a mínim, els clubs, que hi ha gent que hi entén, i les empreses que es dediquen a vendre aquest material, no t'aconsellaran anar a Montserrat amb unes botes rígides i anar a la Neto amb unes sabatilles de bàsquet. En tot cas, t'ho diran al revés, que és on correspon.
Qui portes a la motxilla?
Lo mínim. Aigua.
Sí.
Ganyips.
Què són ganyips?
Anous.
Anous.
Panses, ametlles, una jupa per si fa fred de recanvi i una per si plou una mica. I si el temps és dolent, em quedo a casa.
Aquestes serien les claus per entendre la muntanya?
Suposo que n'hi ha bastantes més, però com que a mi la muntanya m'ha donat més satisfaccions que pas, no? Doncs amb això ja faig.
Jordi, ja per anar acabant, potser aquesta por que dèiem a l'inici també, o aquesta prudència que has tingut també al fet de, no, en el món de l'alpinisme, t'ha fet també que avui estiguis aquí explicant totes aquestes aventures? Se li ha de tenir por a la muntanya? No sé si m'explico.
Sí que sí. Jo de vegades utilitzo la paraula por, però potser no sigui la paraula exacta. Però si li tens respecte, en un moment donat que passes una mica de por, fas tot el possible per canviar de ruta, canviar el pas, col·locar una peça de ferro que n'hi ha en el mercat que permeten assegurar-te i solucionar aquell pas sense arriscar-te més del compte. Però penso una cosa, abans t'ho he començat a dir, a mi de vegades em parlen dels 8.000 que he fet a l'Annapurna, he fet el d'Olagiri, he fet el Xoio, que per cert, avui el d'Olagiri he vist que una noia russa s'ha matat també, perquè és una muntanya molt difícil, jo la vaig pujar l'any 79, i, bueno, és una muntanya difícil de l'Himàlaia, sí, que té 8.167 metres.
Fishtail. Fishtail.
D'Olagiri.
Sí, sí.
Doncs avui he vist a les notícies... una curiositat, no?
Sí.
Però vull dir que jo vaig tenir la sort de pujar nosaltres, amb els companys, una muntanya de 6.000 metres al Perú, la més alta, una muntanya de 7.000 metres al Pakistan, a la serrada de l'Hindu Kush, i una muntanya de 8.000 metres al Nepal. Vol dir que jo no he anat a la Neto i a l'Himàlaia. He anat primer al Huascarán, he anat a l'Istoronal, he anat a l'Annapurna.
Ja,
i això és un pas que s'ha de fer per principis. Vale. Abans d'anar a l'Himàlaia,
sí,
la gent que em presenta de vegades com a Himàlaia, resulta que Jordi Pons, alpinísticament, té més consideració a la paret nord del Cervino que vaig fer, la paret nord de l'Eiger que vaig fer i la paret nord de les Grandes Jorasses, que hi ha un llibre que es diu Els tres últims problemes dels Alps, i jo tinc la sort de ser el primer home de l'estat espanyol a haver-ho aconseguit. Això és més important que l'Himàlaia.
Què són per tu aconseguir un cim? Què implica haver fet tots aquests cims a nivell personal?
La satisfacció personal per haver-ho pogut compartir amb algú que estava al meu costat.
I nosaltres que li donem, doncs, aquesta, la importància que té? Com ho veus tu, això?
Bueno, algú no ho altre t'ha d'estar content del que has fet. En aquest cas, segurament ets tu. Però vull dir que ja és una compensació del nostre esport, que algú et demani per venir a la ràdio a explicar-ho, que et permetin fer conferències, que em faig un tip de fer conferències.
No pares, eh?
Ara me n'hauré d'anar, doncs, cap allà dalt a Sant Sebastià a fer una xerrada.
Al desembre.
Al desembre estem treballant per la pel·lícula, presentar-la per tota aquella gent que ens ha saludat. Ens han ajudat de la Unió Excursionista de Sabadell, ens han ajudat els de Capdevànol, el Centre Excursionista de Catalunya, entitats excursionistes, la Federació, han fet petites aportacions o grans, i tot això ens ajuda perquè ja el mes de gener o febrer ho puguem explicar tranquil·lament de que el Jordi Pons ha pujat al Monge.
Jordi, ja per acabar, no et robo més minuts, que ha estat molt interessant parlar amb tu. És que sense la teva història, la història, diguéssim, de l'alpinisme català, no es podria explicar. Tu ets conscient o no?
Soc conscient perquè, com que quedem quatre, que tenim l'edat, resulta que, clar, estem nutrint a tots aquells que volen saber coses del segle passat. I com que jo ja vaig fer la primera expedició l'any 1961 i dels 11 companys que érem...
Quants en quedeu?
5. Vol dir que... clar, hem de continuar divulgant el que estimem i hem de divulgar sobretot la seguretat a muntanya. Hi ha entitats excursionistes a Catalunya, més de 400. A tots els pobles hi ha un grup d'esplai que es dedica a la naturalesa, que hi ha algú que explica el respecte que li hem de tenir i com hi hem d'anar-hi amb tota la seguretat. I això és una tasca que tenim. Jo difícilment poso traves a ningú que em telefoni per poder-ho explicar, perquè penso que estic obligat d'explicar que, a més de ser la muntanya un fenomen molt agradable de conviure'l, cal explicar als demés el bonic que és, però també els riscos que corre si ho agafa. Clar.
I dels grans alpinistes i referents, ara que tenim catalans, que déu-n'hi-do, no? Què n'opines?
Bueno, ara tenim una nova generació que ens ve trepitjant els talons, que són increïblement modestos perquè fan coses que t'has de... els que ho entenem,
sí,
t'has de treure el barret. I, en canvi, els agrada tant fer el que fan que s'obliden de que això ha de tenir una repercussió, perquè és que si no els vas a buscar, ells no et venen a buscar perquè ho expliquis. Són una nova generació que ens ve trepitjant els talons, fantàstica.
Tu sí que ets fantàstic, Jordi. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per aquesta conversa. Tens algun altre repte o no entre mans?
Com dèiem de vegades, llevar-me demà.
Doncs espero que això ho aconsegueixis.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me invitat.
Jordi Pons, enhorabona i felicitats per tot el que has aconseguit i per arribar als 90 amb aquesta energia i aquesta vitalitat. Que vagi molt i molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
De la tarda, estàs escoltant el Fabricació Pròpia, Ràdio Estel. Candela Figueres.
Què tal?
Has pujat una muntanya
baixat
i tornat a pujar i...
No, no, molt interessant la conversa, molt interessant. I
molt
ara...
sacsejada, eh?
Doncs...
Que tu estàs...
A mi m'ha encantat. M'ha agradat moltíssim. Escoltar una persona a aquesta edat, amb aquesta vitalitat, parlava a un metre del micròfon i se'l sentia perfectament... increïble, increïble. Ja ho has sentit, eh? S'ha d'anar sempre ben calçat.
És veritat. Sí. Ell portava xiruques, vull dir,
sí,
ho heu dit?
Sí.
Estarem ben atents a aquest documental, no? Que ens explicava el Jordi Pons, que sortirà, crec que ens ha dit això, no? Cap allà al gener o una cosa així. A veure, Candela, què hem de fer? Perquè hem de mirar enrere amb el retrovisor.
Sí, és el que s'acostuma a fer amb un retrovisor. Mirar a veure què hi ha per allà darrere.
I aquí veus tu pel retrovisor avui?
Doncs avui veiem el cas d'en William Burke i el William Hare. Me vau demanar sang i fetge.
Sí.
I del segle d'antes, i jo és el que intento. És molt llarg. Tenia previst fer-ho amb... potser amb una... Mira, ara m'obre el micro, perquè és aquell moment que te'l regules mentre estàs en l'aire, eh? I, bueno, ja aviso que pot ser molt llarg.
Molt llarg
vol dir moltes setmanes,
ja ho explicarem.
Perquè la van liar moltíssim, aquests senyors. Va, ens hem de situar a principis del segle XIX, anys 1827 i 1828, a Escòcia, concretament a Edinburgh.
Edinburgh.
Sé que és com t'agrada que ho pronunciï, Marta. Edimburg.
Com s'ha de dir?
Sí, perquè no, si tu els dius a un escocès Edinburgh, ells no entenen.
Ells ja diuen fucking you.
Edinburgh.
Sí? Però escolta, sí. Em costa molt d'entendre a Edinburgh. Ells.
Costa.
A ells costa molt.
A més, acostumen a veure. Sí.
Dos pintes i ja els entens.
Sí, sí.
I si no et fas entendre. Us heu d'imaginar una ciutat superpoblada, infosca, on no hi havia aigua potable a les cases i tots els edificis es concentraven al voltant d'un carrer principal i petits carrerons perpendiculars. I us heu d'imaginar una espina d'un peix.
Sí, d'acord.
Aleshores, és molt fàcil, un molt ample i tots els altres molt estretets. Això què implicava? Doncs que les cases, els carrers, tot era molt fosc, tot era humit, perquè a Edinburgh sempre hi plou.
Sí.
I clar, un munt d'habitants, a més, concentrats en una ciutat tancada per unes muralles i una espècie de pantà ple de merda. I quan dic merda...
Com?
És perquè hi havia molta merda. Però ara ja anirem aquí. Perquè vull un moment...
No hi entrem,
No, no hi entrem. Ara hi entrarem, en breu. Però vull que us situeu molt bé en aquesta espècie de ciutat que era Edimburg al 1820.
No hi aniria de vacances.
No hi aniríeu de vacances, us asseguro. Feia pudor. O sigui, tu estaves a 3 quilòmetres i ja dius, estic arribant a Edinburgh. I hi havia... estava tota la gent tan concentrada que hi havia pisos de fins a 14 plantes.
Imagina't, a l'època.
A l'època. Estem parlant de pisos, o sigui...
A més, aquests edificis foscos, no?, de tutxana, vermella...
Tot brut.
Humitat...
Clar, llavors, imagineu-vos, tanta gent tancats, sense aigua potable, sense llum... Doncs, clar, eren gairebé pisos insalubres, hi havia moltíssimes malalties i la merda corria pels carrers com si fossin rates. O sigui, tu has de veure cagallons... I, mira, més que corria, plovia, literalment, la merda dels edificis.
Mare meva, això s'anima, tu.
No. Bueno, és que primer, abans d'arribar als crims, potser serà una mica escatològic el tema, però...
Però què vols dir, això?
Us explico per què dic que plovia.
Què és aquesta pluja?
No, és veritat, perquè en els edificis no tenien banys. Vale? O sigui, els pisos individualment de les persones no tenien lavabos.
Mira, no sé per què, però m'ho veia venir, això, aquesta dada.
Aleshores, la gent feia les necessitats on es feia quan no tenies un lavabo, que és doncs, el primer cubell que trobes.
Clar. Mm.
Què passa? Que els cubells s'han de buidar en algun moment.
S'han de retirar.
I si tu vius amb el pis número 14, la banda que fot baixar 14 escales. Llavors, bueno, 14 escales no, 14 pisos amb moltes escales, clar. Durant la nit era l'únic moment en què es podien buidar. Mira, està plovent a Edinburgh, vale? I com els buidaven? Doncs tirant la merda literalment finestra avall i en direcció al carrer amb el crit de Gardaloo, que volia dir més o menys aigua va. Llavors, si tu estaves caminant tranquil·lament...
Un moment.
T'ho prometo.
Cridaven...
Com... Gardaloo, que ha traduït al català és cagalló que baixa, vindria a ser així, i sortia... Sí, sí, llavors, si tu tiraves amb empenta, anava al mig del carrer, si ho tiraves amb poca energia, anava just a sota la finestra, si ho tiraves molt malament, perquè jo, per exemple, tinc un tir una mica que sempre em surt
curt,
malament,
això a vegades passa.
Doncs potser del pis 14 va al pis 8, faig allò que tires així com encorbat, amb una hipèrbole una mica estranya.
I que no t'esquitxessis en algun moment i acabessis totalment malparada.
I acabessis que t'entrés a dins, no?
És un problema, no ho tenien ben solucionat.
No, tenien ben solucionat.
Això no és el crim.
No, això és el crim. Bueno, era un crim higiènic, però no és el crim que us explicaré. Però jo vull que entreu en el món, que viatgeu en aquell Edimburg de 1820. Heu d'imaginar una ciutat on plou, fosca, que la merda queia de les finestres.
Sí.
Tu sorties a comprar el, comprar el que poguessis...
No sabies que et podia caure.
No. Bueno, sí que sabies que et podia caure, però preferies que no et caigués a sobre.
Ai, per favor.
Llavors, amb aquestes aigües residuals, a més, clar, què feien? Anaven a petar en aquell llac, en aquell llac que us he dit que estava ple de merda.
Val.
I aquell llac tenia dues funcions. La primera, vestir la ciutat d'aigua. Ja comencem malament. I l'altra, la d'acumular tots els residus de tota la gent d'Edimburg. Clar, perquè...
No crec que siguin compatibles aquests dos usos.
No eren compatibles, però digue'ls amb ells. Vull dir, al final era d'on sortia l'aigua. Llavors, com que a més, feia com una mica de baixada, doncs l'efecte de la gravetat. No la canviarem ara, la gravetat.
No.
I anava, doncs mira, com si fos un efecte... L'efecte lava, que no para, però que va constant. Doncs us heu d'imaginar aquesta escena. Llavors...
M'ho estic imaginant.
Per què us parlo de
per
tot això?
Per què estàs parlant de tot això?
Doncs perquè aquell llac, no hi volia anar ningú.
Home, normal, allò un capvespre romàntic.
No hi vas.
A no ser que tinguis problemes intestinals i us mirarem
aprofites.
Aquí.
Aprofites.
I aquí som. Ja
lloc. I era un lloc que només estava freqüentat per delinqüents que no volien ser descoberts. O llocs on hi podien haver crims de sang. A més, Ah, hi afegeixo informació.
En aquell llac,
sí, en aquell llac es deia que es practicava la bruixeria.
Ai.
De manera que, per saber si una dona era bruixa o no,
sí,
la gran tècnica depurada que tenien aleshores...
No m'ho diguis, no, per favor.
Què diries?
Que tirar merda.
No, home, no, en suma.
No, tampoc. Deixaven la senyora bruixa en qüestió damunt del llac.
Hòstia.
Llavors, si s'enfonsava, no era bruixa. Però si flotava...
Això ho havia escoltat.
Si flotava, doncs aleshores era bruixa. Jo crec que depèn de la consistència dels habitants, o sigui, de la consistència estomacal dels habitants d'Edimburg, de fer una setmana, sabia si aquella senyora, pobreta doncs, meva, havia de ser bruixa o no era bruixa. Bé, amb aquesta estampa de ciutat superpoblada... Bueno, una ciutat superpoblada, brutíssima, i possiblement amb el llac més merdós de la història de la humanitat, s'hi van moure dos irlandesos... Mira, ja us he dit que això duraria més que la Bíblia. Dos irlandesos protagonistes de la nostra història.
Sí, van venir d'Irlanda, aquesta gent.
Sí. Mm. Coneguts amb el nom de William Burke i William Hare.
Ai, del combat.
Que mira que hi ha llocs per anar, eh? Vull dir, si tu ets d'Irlanda i tens ganes de viatjar, doncs tu creus que has d'anar a Edimburg?
Tu creus que hi has d'anar, Maria Llach?
Que et cau
tu...
a prop.
Però tu hi aniries, eh, Harker?
Jo no. No, home, no. Si és que a mi, jo quan passo pel costat d'una fàbrica de porcs...
De fems.
I ja perdo una mica l'oremus, imagina't si hagués d'anar aquí al llac
doncs
aquest.
Doncs imagina't com estava Irlanda, perquè diguéssim, anem-nos a Edinburgh, no?
Doble William.
O sigui, doble Williams. Li direm els Williams.
Els Williams.
Ah, molt bé.
Williams.
Els germans.
Sí.
Williams.
No eren germans.
No.
Perquè si t'hi has fixat, he dit els cognoms tota l'estona diferent.
És veritat, el Hearst
sí.
I el Williams.
Només... No.
El Burke.
No, William és el nom.
Val, ara. Ja ho tinc claríssim.
Ja ho tindríem, eh?
És que és complicat entendre la diferència entre noms i cognoms.
I amb això del llac aquest m'ha deixat tocada.
William Burke i William Hare.
Els Williams.
Molt bé, els Williams. Doncs d'on sortien aquest parell? Està clar que eren irlandesos. No es coneixien quan van arribar a Escòcia, a Edimburg. El William Burke havia nascut el 1792 a la província d'Ulster, a Irlanda, i, per tant, l'any en què situem els fets que us explica, explicant que és 1828, tenia uns 36 anys.
Mm-hmm. Jove.
Jove, això només ho diu una persona que té la mateixa edat.
Que en té 37.
Després de provar sort en diversos oficis, va deixar la seva dona i els fills a Irlanda i va dir, me'n vaig a Escòcia, on va arribar el 1817, és a dir, amb 25 anyets.
Val.
I William Hare també havia nascut, si fa no fa, per les mateixes dates.
Sí.
També era de la província de l'Ulster, a Irlanda, i també, en un moment donat, va decidir marxar cap a Escòcia en busca de feina. Però no es coneixien a Irlanda. Es coneixen un cop ja han arribat a Escòcia. Perquè els dos treballen en la construcció del Canal de la Unió.
Val.
Llavors, a poc, els dos Williams, al ritme d'aquesta música allò...
Sí, que tot el dia.
S'ajunten. Els irlandesos...
Sí.
Tu tens Titanic al cap? Titanic, què fa a l'irlandès?
Els de tercera classe, això.
Calla, que en el Titanic no hi hagués alguna família del Burke i del Hare. Doncs bé, sí, els de tercera classe, perquè els de primera ja...
Ballen altres estil. Coses.
Ja hi ha òpera. Doncs bé, a poc els dos Williams es van anar fent amics, perquè és el que té anar treballant junts, que al final et coneixes.
No, i és allò que fa tanta gràcia quan ets fora. I tu també ets d'Irlanda.
Sí, i a més ets de l'Ulster. I a més tenim la mateixa edat. Clar. I a més ens agrada els dos el whisky igual.
I ens diem William, ja ho tenim tot.
És clar.
Ja està, coincidències.
Millors
amics.
Impossible no connectar. Llavors van començar a freqüentar un hostal al carrer, al Close Turners, perquè els carrers aquests estretets que us dic d'Edinburgh es diuen Close.
Sí.
I que és un... el que es deia, aquests carrerons estrets. Estrets. I van ser uns habituals d'aquest hostal i, sobretot, de la seva taverna, perquè ells acabaven de treballar, bevien. Abans de treballar, bevien. Bueno, el típic per ambientar-te. Què va passar?
Doncs que quan es va...
Moltes gràcies, Mercè, per posar la pregunta, no?, perquè jo pugui continuar.
Mira...
Què?
En 4 minuts ens pots fer un breu...
Bueno, en 4 minuts continuaré, quedarà a l'eternitat, perquè porto 14 pàgines.
Com ho podem fer, això,
No, jo vaig fent...
No, i... però com la sèrie, és diferents capítols.
Per deixar-ho com molt amunt.
Bueno, és que és difícil perquè encara estem a l'introducció.
Encara no ha passat res.
No, però bueno, jo aniré fent...
Va,
és que ara mateix em falta tant de tema que, filla meva, no...
Ens situem que ells dos són amics.
Ens situem que han arribat a Irlanda, que han arribat a Edimburg, en una ciutat que és bruta, que està plena de merda.
Molt bruta.
Que els crims freqüenten i que ells estan cada dia a la taverna bevent.
Clar, bevent molt.
Bevent bastant.
L'únic que pots fer.
L'únic, bueno, treballar no? També podia fer, sí, però ells estaven a la taverna. Claro. Total, que el senyor de la taverna es va morir.
Ai.
I el William Hurt va dir, li va anar a la viuda de l'hostal i va dir, escolta'm, ja que estic aquí cada dia, fem-ho bé, casem-nos.
Ah, mira.
I fem un negoci junts, perquè ja que hi soc, així potser t'ajudaré amb alguna cosa.
Ben vist.
I justament, mira, va, ho deixarem amb l'inici del tema, sí.
Ai.
Tinc 3 minuts,
sí,
no?
Sí.
Justament, aquell hostal, conegut com la Pensió de les Llebres, va ser l'inici dels seus delictes mortals. Ara ja sabeu on van començar a passar les coses.
Això no acabarà bé, eh?
No, ja hem començat.
Home, ja ha començat malament.
Si el títol és Crims, és Harke?
Imagina't.
No. Això, per la Harke pot acabar bé.
Bé? Pot acabar bé.
No, mai.
Ara m'has fet pensar, eh? Clar, que tu t'imagines, Harke, del que...
Jo?
Del crim.
De tot això?
Clar.
Tot
el que
serà
pot esdevenir.
Comencem. Tot va començar quan un bon dia la viuda... que hi ara la dona.
Clar, s'havien casat.
Del William, perquè s'havien casat, van anar a netejar una habitació d'un dels clients de l'hostal. Feia dies que no el veia. I clar, no sabia si estava dins de l'habitació o
si havia marxat.
S'havia donat a la fuga sense pagar el deute de l'hostal, que també era una cosa bastant normal.
Picaresc, eh?
La dona va tocar 3 cops a la porta.
Oita, que et truquen.
Hi ha algú?
Això és el que va dir. Però ningú va contestar. Ningú la va obrir. I finalment se'n va anar a buscar les claus a baix, va pujar i la va obrir. Ara us heu... no he posat l'efecte.
Open the door.
Open the door.
Open the door.
I damunt del llit hi jeia, estirat, el cadàver del client.
Ai.
Portava 3 dies mort i ja començava a tenir aquell color blau marí tirant a gris dels dies de pluja.
Sí.
De portar uns quants dies estirat.
Sí. Quina atenció, tu, que falta un minut.
Doncs la Margaret, quan va veure el cadàver, va baixar esglaiada cap a la taverna, on òbviament hi havia els dos Williams bevent, que és el que feien sempre. I no va baixar esglaiada a les escales perquè necessités consol, perquè era una dona ja
feta. Viscuda.
Que, sinó perquè estava rabiosa, perquè aquell pobre infeliç li havia deixat un deute a pagar, que ara... Clar, ell havia perdut calés.
Ara qui li pagaria, no?
Clar.
A més, s'ha de netejar, tot això, és un enrenou.
Sí.
El William se l'escoltaven atentament i quan la dona, finalment, es va calmar, els hi va venir una brillant idea.
Ai.
Vendrien el cadàver del client a la medicina abans que la seva família el reclamés. I potser així traurien 4 duros. I és que en aquell temps, a Edimburg, hi havia una important escola de medicina i els cadàvers anaven molt buscats, més que l'or.
Deixem-ho aquí?
Estic tot amb
aquest
el punt, plantejament.
Estàs al punt... No m'ha avançat.
No m'ha avançat gaire.
És el plantejament que clar, la setmana que ve ja continuarem
explicant. És que te m'has allargat tant amb el Jordi, que realment era interessant.
És que era molt interessant, Candela. Temps de notícies. Tornem a Fabricació Pròpia. Vinga, va, darrera hora.